Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Hores d'ara amb 23 graus a la ciutat de Lleida. I avui, avui s'inaugura, s'ha inaugurat, de fet, ja la 65a Fira de Sant Miquel. Dijous, 26 de setembre del 2019, estarà oberta fins al proper diumenge, dia 29, a més a Lleida, els que treballeu a Lleida, sobretot, gaudirem de dia festiu el proper dilluns 30 de setembre. Tot seguit, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, la previsió meteorològica, parlem d'animals de companyia, amb la clínica de veterinaris Anadon, també de salut i de nutrició, amb el Cristian Didier, i obrim la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, les escapades de Cope amb el David Velasco. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim alguns núvols a la zona del Pirineu de Lleida, sense descartar alguna pluja dèbil, però es anirà quedant el cel poc ennuvolat i a última hora tindrem el cel pràcticament clar a tota la província de Lleida. Les temperatures pugen al Pirineu sense canvis a la resta, 30 graus a Lleida i Balaguer, 28 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent bufa variable fluix i segreixi fins al final del dia. Per demà divendres serà un dia de cel força ennuvolat a tota la província, amb probabilitat d'algunes pluges a la zona del Pirineu i les temperatures o no patiran canvis o pujaran alguns punts. Arribarem als 32 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 29 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent bufarà variable fluix predominant de component sud durant el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, com dèiem, ens ha costat una mica, però ara ja tenim la nostra connexió directa amb la Fira de Sant Miquel. Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
Està inaugurat ja això, oficialment?
Està inaugurat, però una cosa de la qual és espectacular. Avui, com s'ha fet la inauguració? S'ha fet la inauguració pràcticament davant del pavelló número 1 de vidre, amb el qual s'ha ficat un escenari a ple sol. La veritat, el propi alcalde va dir que pensen que no s'ha ubicat bé. La consellera Jordà també ha dit el mateix, vaig sent curta perquè aquí no es pot aguantar de calor. Ho han fet molt silau, la veritat quedava molt bé, però penso que ho han muntat de paisatge i no sabia cap on tirava el sol. Clar. Ha estat la consellera Jordà, la qual ha reivindicat que això és una firassa, no és una fira, és una firassa, la reivindicació també per les dones paisatges. Ha parlat amb Miquel Puello, sempre amb la mà estesa amb el govern, i el secretari general del Departament d'Agricultura ha fet el seu discurs, una part en català, cosa que li han agraït, que hi hagi aquestes ponts d'unió a través també de la llengua. Estava el president de la Càmera de Comerç, que s'estrena pràcticament a la Fira de Sant Miquel, i estava el president de la Diputació. La participació de públic, menys que en altres ocasions, ja que s'ha fet a l'aire lliure, i la veritat que els expositors pues, avui no estaven molt per aquesta labor d'estar aquí a peu dret. Però ja està inaugurada la Fira de Sant Miquel, portem la 65a edició, en aquest moment s'ha signat amb el llibre d'honor. Ara es començarà la visita per part de la ministra, de la consellera i també del secretari general del Departament d'Agricultura de la
Cosme, té bon aspecte la Fira de Sant Miquel?
La Fira de Sant Miquel sempre és copiar i pegar.
Bueno, ja, però té bon aspecte, t'ha agradat? La veus bé?
No, la Fira de Sant Miquel és una fira, jo penso que és la més important que té a nivell d'Espanya, té molta importància. El que penso que s'ha d'arreglar, s'ha d'arranjar els pavillons, s'ha d'arranjar les instal·lacions, i és una assignatura pendent que tant el Ministeri Espanyol com també la Generalitat de Catalunya se va comprometre a nous pavillons, i aquest pavilló tant s'ha de plantejar el del pavilló de vidre com també el nou pavilló final que ens fa falta a Lleida. Han de saber cap a on va la fira i com s'utilitzen aquestes instal·lacions dels Can Solís. El presentador ha estat el director de Fira de Lleida, Oriol Oro.
Molt bé. Gràcies, Cosme. La 65a Fira de Sant Miquel, inaugurada ja, oberta des d'avui mateix i fins al proper diumenge. Cosme, que tinguis bona fira.
Per cert, el protagonista, Ignasi Amor. Tots els mitjans de comunicació preguntant-li per les pubilles.
Sí, senyor, és veritat. Que no hi ha pubilles. A més, hi ha una... he llegit unes declaracions de la pubilla de Rufea, de 19 anys, que a més diu que al final no els han avisat ni res. O sigui, no hi ha neu i punt.
Segons Segons diu el regidor, i li ha dit a un company d'un mitjà de comunicació, les pubilles estaven avisades fa un mes. Això no és pas veritat. Jo sóc responsable d'una de les pubilles i no és pas veritat. Ara, que se vulgui reestructurar les pubilles, tothom estem d'acord.
Em sembla d'acord, però ho pots fer d'aquí al mes de maig. Tens temps per fer-ho, no cal ara de cop anul·lar-les, per entendre'ns.
Efectivament. Però bueno. Cal dir, si la gent no es mirem el llibre d'en Joan Amades, el nostre de Catalunya, i també veiem la institució, és molt important la institució pubilla i hereu de Catalunya. És algo nostre i han de vetllar i cuidar les arrels, costums i tradicions del nostre propi poble.
Cosme, gràcies. Bona fira.
Hasta ara.
Nosaltres ara parlem d'esports, va.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Amb esports, ja sabeu que tenim en marxa el Mundial de piragüisme a la Seu d'Urgell, doncs tenim dues plates lleidatanes ja. La urgellenca Núria Vilarrubla, en modalitat de femenina, i Miquel Travé, a la de masculina.
Pierdo las llaves, el teléfono, ¡y, qué memoria!
Toma de Memory. De Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. De memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
Control motor amb els esports.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
I ara arriba el moment en el que arriba la informació veterinària dels teus animals de companyia, com sempre ens ho porta Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11 a Lleida. Encantats de que els visitis. Si no tens animal de companyia però tu estàs pensant, visita'ls. A més, a part de veure que tenen una botiga superextensa que hi ha de tot, allà hi ha alimentació, complements, joguines, llits, casetes, de tot, de tot, de tot, de tot, els hi pots preguntar coses. I això ho vam parlar al primer espai, jo crec, que abans de tenir un animal de companyia, jo crec que hauríem de gastar una visita, un moment, en anar a Anadon Veterinaris, a que ens assessorin, a que ens diguin, escolta, quant temps tindràs, qui se'n farà càrrec, ens preguntaran certes coses i ens assessoraran cap a quin tipus d'animal, o si tenim clar que ha de ser un gos, quin tipus de gos, que n'hi ha molts, grans, petits, més actius, menys actius. És tot un món, de veritat que és tot un món, eh? Jo gaudeixo moltíssim perquè a l'acabar l'espai la Marta m'explica moltíssimes coses i la veritat és que coneixes coses que ni tu pensaves. Però tu també ho pots fer. A on? A Anadon Veterinaris, carrer Segrià 11, igual que m'ho expliqui a mi, t'ho explicarà tu, eh? 973-266-388, 266-388 i a www.anadonvet.com. És tot un món, eh, Marta, això?
Sí, sí.
Com
bon
estàs,
dia,
Marta?
Per cert. Bé, molt bé.
Escolta, l'altre dia ens van enviar un missatge, vam deixar un tema a punt de llançar, per tractar-lo avui, però és un tema que, de veritat, si no tinc aquí 15 missatges que pregunten sobre aquest tema, no en tinc cap, eh? Desparasitacions. S'ha de fer de manera regular, s'ha de fer després d'haver fet alguna activitat concreta, hem d'estar atents per algun comportament o alguna història que ens indiqui que és un tema de salut, és important, parlem de tot plegat.
Pues sí, és un tema molt important i que la gent necessita prendre consciència, sobretot els propietaris dels gossos, que és amb els que més s'ha de fer, que són els que surten cada dia al carrer, i hem de tenir en compte que en tenim dos tipus de desparasitacions. Perquè una és una desparasitació interna, vale? Que el que intentem evitar és tenir paràsits als intestins de les nostres mascotes, i l'altra és externa, vale? Les més fàcils, puces, paparres, mosquits...
Que són un mal de cap, eh?
Un mal de cap i que ens poden portar moltes malalties. Mm-hmm. I això és el més important. Anem a començar primer per les internes, vale? La desparasitació interna, el més important de tot que hem de tenir en compte és que fa efecte quan la donem. No tenim un efecte residual. Si jo li dono avui una pastilleta o bé un xarop, perquè també hi ha presentació amb xarop, o bé, com si sigui una xutxa, que són comprimits mastegables, qualsevol tipus d'aquestes presentacions només farà efecte el dia que li dono.
Ah, o sigui, l'endemà, sí, clar, l'endemà pot tornar a agafar-ne.
Exactament, uh-huh. Vale? El que A més, aquesta pastilla el que fa no és una, no és a manera preventiva, val? És el que es diu fer una profilaxis. Què vol dir? Que jo intento fer un barrido complet d'aquest intestí per veure si n'hi ha o no n'hi ha. És a dir, què podem veure? I ara parlarem una mica aquí escatològicament, perquè és el que hi ha. Hem de mirar les caques. S'han de mirar el dia que donem la pastilla, o la presentació que sigui, i el dia de després. Què podem notar? Tres possibles casos. No passa res. Les caques es mantenen com sempre. Perfecte. Ja fantàstic. Està. Correcte. Ben fet. Que resulta que comencen a ser una mica més toves, o inclús diarreiques. Això vol dir que molt probablement, no se sap sense segura, però molt probablement puguem tenir paràsits a nivell microscòpic. És a dir, que visualment nosaltres no els veiem, però que amb ajuda d'un microscopi sí es veurien. I llavors, el més recomanable és portar una mostra al veterinari perquè realment es miri i s'observi si n'hi ha o no n'hi ha. I la tercera opció, que és la que més fàstic fa, però que és la que hi ha, que és que realment puguem veure doncs, petits cucs que surten i que es mouen. Que poden ser...
Clar, aquesta ja és la evidència.
Evidència total que n'hi ha. Que poden ser rodons o poden ser plans. Jo sempre poso el mateix exemple. Si treu espaguetis o treu tallarines, com la pasta, però que es mouen. Vale? Llavors, el més important...
Aviam, això ho diem així, però ull, perquè si passa això, directe, 973266388, directe a anar d'un veterinaris.
El més important és, si ho veieu, aviseu. Perquè amb una única desparasitació, moltes vegades no és suficient. I pot ser que la pròpia pastilla que li hem donat per veure si en teníem o no en teníem, faci que entri en un quadre digestiu molt pitjor del que fins ara no havíem vist que tingués res. Per tant, és important que estigueu en contacte amb nosaltres i qualsevol signe o no ho tinc clar, contacteu, parlem i veiem què és el que passa. Desparasitació, cada quan ho hem de fer. Amb els animals que són cadells, quan, sobretot els gossos, val? Anem a parlar primer de gossos, és important fer-ho fins als 6 mesos d'edat cada mes. Per què? Perquè ho xupen tot. Tot és tot. En principi ells fins als 3-4 mesos no haurien de sortir de casa perquè no portaran encara les vacunes, que ho parlarem més endavant. Però sí que és veritat que nosaltres sí sortim, i sobretot si hi ha nens que deixen les sabates al mig o no ens n'adonem i ens ho xupen, surten, fan un pipi i no te n'has adonat i han rexupat la planta que hi havia al davant o el que sigui. I són molt fàcils, vale? Es mantenen a l'ambient durant molt de temps. Poden viure en condicions durant mesos sense que nosaltres ens n'adonem.
A més, és que la via pública, si ho veguéssim, està ple de bactèries i ple de...
De tot. És que hi ha de tot. I això és el més important, que ho fem continu, sobretot quan som petits. Quan ja passem a dir que estem entre juvenils, adults, vale? Adults considerem un any, però a partir dels 6 mesos ja podem passar una pauta d'adult que diríem de fer-ho cada 3 mesos. Cada 3 mesos, si el meu animal, pues, no l'he deixat a una residència canina, perquè si el deixo amb molts més gossos, o és que estic anant a classes d'ensinistrament i cada cap de setmana em trobo amb 10 gossos diferents, que cadascú és del seu pare i de la seva mare i porten una pauta que no sabem. Per tant, hi ha vegades que animals que s'ha de fer més sovint, però que no hi ha cap problema. Es dona, si hi ha problema ho tractem, si no, continuem endavant. Quan són grans, bueno, passa com amb els cadells, doncs que hi ha vegades que potser surten menys de casa, però nosaltres sí, es fan les seves caques a dintre de casa, hi ha alguns que són una mica marranets i ens les mengem i ens podem donar problemes. O balcons, doncs que és que hi havia una caca d'un ocell, que en tenen, i molts de paràsits, o d'un gat, que ha passat per allà, que passa pel balcó, perquè el té la veïna, i no en sabem. De veritat, no és una cosa oblidar-se. És necessari que ho feu.
A més, només hem d'estar atents 24 hores.
és donar-li la pastilla i a veure què ha passat avui i què passarà demà. 24
exacte.
Hores.
24 hores.
A priori, en la major part dels casos, tranquils, que no passa res. Que hi ha una alteració? Escolta, 973-266-388. És que això és molt fàcil. Anar d'un veterinari és el carrer Segrià número 11. Escolta, Marta, o qualsevol dels teus companys, mira, li donar la pastilla i ha passat això. Si porteu mostra, molt millor, perquè ells ho veuran ràpid. Escolta, dona-li una altra i ja està, o parlem-ne. I us quedeu més tranquils.
Totalment.
Perquè si no pot derivar a malalties molt més greus, això.
Sí, sí, òbviament, això pot anar evolucionant.
Dic, perquè llavors no passa res encara, però si ens saltem aquesta primera senyal d'alerta, bueno, podem tenir complicacions greus.
Podem tenir complicacions greus i que s'allarguen molt en el temps. Vale, i que suposaran
que ningú ens agrada anar al metge més del que volem, metge o veterinari en
exactament.
Aquest cas,
eh?
I penso que els gossos i els gats tampoc, o sigui, si poden triar-ho, millor no anar-hi, no? Doncs escolta, ho tenim a la vista i ho podem solucionar en aquest sentit. Què més? Desparasitació, tema importantíssim, que ens ho heu demanat i l'estem tractant avui. Anar a un veterinari, és a dir, teniu tota la informació.
Una puntoseta més, gats. Que no ho hem
correcte.
Dit dintre, eh? Dintre, estem parlant dels intestins, vale? On podem tenir paràsits. Què passa? Els gats, si viuen a l'exterior, parlaríem de la mateixa pauta que hem fet amb els gossos.
Uh-huh.
Si és un gat que el tenim, el que se n'anomena indoor, que és a dir, que només està dins de
que
casa...
Que no es mou de casa, vaja.
Que no es mou, que no surt, que no té balcó, vale? Que tot el dia el tenim al sofà, del sofà al llitet, al llitet al rascador, hem de tenir en compte aquest punt que hem dit, que és que nosaltres mateixos podem ser els que l'introduïm dins de casa.
Uh-huh.
Vale? I per tant... Sí que és veritat que podem relaxar-nos una mica més, però es recomana un parell de cops a l'any com a mínim fer-ho. I ara us preguntareu, per què hi insisteix tant aquesta dona? Pues us ho diria ben fàcil, perquè els mateixos cucs que tenen els gossos i els gats els podem tenir nosaltres, sobretot quan hi ha nens petits a casa. Heu de tenir molta cura.
Que també ho toquen tot, i tot va a la boca.
Exactament. Aquí és el punt on volia arribar. Nosaltres, els adults, normalment, tenim tendència a netejar-nos més les mans, a tenir més cura, si hem tocat a l'animal... Pues...
Perdona, rentar-se les mans amb sabó és una pràctica que els metges estan tornant a recomanar molt i que la gent no la fa.
Sí, sí.
Rentar-se les mans amb sabó. I però bé, no, allò, no, una mica bé, no res, 20 segons. No cal tenir l'aigua oberta, la tanques, t'ensabones bé, et neteges i ja està. Però clar, la canalla, els nens petits, és poc controlable. És com els cadells que deies, és que al final... Tot acaba a la boca.
Tot. I a més, clar, heu de pensar que les nostres mascotes es llepen tot el cos. Tot. I després et donen petons. Et fan una llepadeta a la mà, et fan una llepadeta a la cara... I amb els nens petits, doncs, bueno, o hi ha gent també que té tendència, doncs, que si a la boca, que si ara després la mà va dintre el dit, que boca està... I aquí... podem tenir problemes.
Clar. Escolta, te faig un incís. Un incís, perquè jo això ho he vist i...
Ho has viscut de prop o què?
No, una persona que el seu gos bueno, li llepa els morros per entendre'ns,
sí, sí.
Com un petó per entendre'ns. Aviam, és el que acabes de dir, aquella llengua ha passat per tot arreu.
Per tot arreu? Pel terra,
dir,
per la planta...
És una pràctica recomanable o altament no recomanable?
Home, és no recomanable.
O sigui, no te l'estimaràs menys, eh? Perquè a vegades no, és que si no li fas... Veiem, que amb un gos no cal fer-li un petó als morros, per entendre's. És que deixem... Ja parlo així, però és que és així. Ens el podem estimar molt, doncs l'agafes, l'abraces, li fas pessigolles a la panxa, si vols, però ull, perquè això és un problema per la salut nostra.
Clar, no, això és un problema de salut.
I no em val allò. Bueno, és que ho he fet i no m'ha passat mai res. Ja, tard o d'hora t'acabarà passant.
I que en humana es noten, si hi ha cuquets, es nota com surten els nens... Nens petits normalment tenen més tendència a tenir-ne i això és algo molt molest, que també s'ha de tractar, eh? Que quan ho detecteu, òbviament s'haurà de tractar el nen o persona que li hagi passat a casa
i a l'animal
directament. I a l'animal de continuació, perquè no se sap mai qui és el que ha començat, si un o l'altre.
Marta Peguero és veterinària a Nadon Veterinaris. Estem parlant de la desparasitació, fins ara hem parlat de la interna, però n'hi ha una altra que aquesta la coneixem tots, que és la externa. Les puces, però qui diu les puces suposo que hi ha més històries, mosquits i d'altres històries. L'externa és més fàcil de portar?
Bueno,
o de controlar?
És més fàcil de controlar, vale? Hi ha molts productes al mercat, vale? Això aquí ja té un ventall enorme i el que jo m'agradaria que us, que us quedés molt clar, o que us quedéssim amb aquesta idea, que poseu-li el que li poseu, no ha de tenir res. Això és el més important. És a dir, us podeu gastar molts diners, pocs diners, el que sigui, el que veieu o que pugueu arribar-hi, però el que és més important és que posant-li el que li poseu no ha d'agafar res. Vale? Els més típics, puces i paparres, aquests els ha hagut tota la vida.
Sí.
I el camp, encara més. Què comencem a tenir de nou i que comença a donar bastants problemes? Els mosquits, vale? Comencem a tenir infermetats que ens transporten els mosquits i que són bastant greus, importants i cròniques. Vale? I al mateix temps hi ha menys casos, però també les mosques, sobretot si vivim a prop d'estables o nosaltres pues, tenim cavalls o hi tenim contacte habitualment, o els nostres animals hi tenen, vale? Què hi tenim al mercat? Tenim collarets que ens poden durar, n'hi ha de bastants tipus, o 4 o 8 mesos, així en més general, o pipetes, vale? Que duren un mes. No hi ha res en el mercat que duri més temps amb pipeta. Totes sempre duren un mes, vale? Per gossos, per gats, sí que és veritat que n'hi ha algunes que sí que ja ens duren una miqueta més de temps, vale? Quines cosetes més importants? Sobretot que això que estem parlant, tant collarets com pipetes, són repel·lents. És a dir, fan com una protecció al voltant del nostre animal perquè no hi arribin aquests paràsits, aquests insectes, podríem dir, no? Però, per altre cantó, tenim la possibilitat que hi hagin arribat.
Clar, anava a dir això, i que tampoc són 100% infal·libles.
No, no, això és, dir, és com un repel·lent de mosquits nostre.
Correcte, l'observació l'hem de tenir igualment. O sigui, no, li poso el collar i ja me n'oblido. No, és que aquell gos es rasca.
És que el seu és quan tornem a casa d'una passejada, d'una escapada al cap de setmana d'excursió a la muntanya, al bosc, o el que sigui. Hem de revisar la nostra mascota, a veure si trobem alguna cosa, si veiem alguna cosa que es mou, si...
Però vols dir que això és hàbit, això és un hàbit en comú?
No, no, però no. Possiblement és el que parlàvem de les rutines.
Correcte.
Que no estaria malament incorporar-ho progressivament a la nostra rutina diària, eh? Perquè és una manera que si jo li veig alguna cosa que es mou, si li trec, pot ser que ja no li hagi picat i ens estalviem enfermetats que ens poden transmetre.
Davant del dubte, Anadon Veterinaris, estan al carrer Segrià 11, encantats de rebre-us. Per tant, escolta, aneu-hi amb horari comercial i allí us rebran a través d'internet www.anadonvet.com. I si no, si és fora d'horari comercial, 973-266-388, 266-388, escolta, el dubte. Ja et dic, trucar-te a la font d'urgències no vol dir automàticament haver d'operar. És que aquest gos va que s'està rascant molt l'orella i tal, doncs mira, aguanta-la aquesta nit, perquè segurament és que té un paràsit a dins o se li mou alguna cosa a dins, demà al matí porta'l a la consulta i ens el mirem. No cal anar-hi ara a la nit i tranquil·litzen a tu, i tu tranquil, o fes-li unes fregues amb aigua calenta, però és que es tranquil·litza, però demà me'l portes i ens el mirem. Qui diu això diu qualsevol altra cosa, eh? 266-388 amb el 973 al davant. Desparasitació, ja veieu, a tot un món, però també per estar atents, i per evitar-nos complicacions de dos tipus, la de l'animal o la nostra, que és important, les dues són importants, de fet, les dues són importants. Molt bé, en tornarem a parlar d'aquest tema, perquè és un tema que va que és cíclic, ja hem parlat que els cadells ha de ser cada poc temps.
Exacte.
Si anem o estem en contactes amb zones de risc també, per tant és una cosa que en parlarem durant tota la temporada, perquè és una cosa que ens pot estalviar després mals molt majors. Marta Peguero, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, que vagi molt bé, bona setmana.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Si penses en moda, Zona 16, per la dona urbana que busca exclusivitat i elegància. Tria varietat, qualitat i atenció personal. Zona 16, pantalons de primeres marques, parques, abrics i secció de punt. Zona 16, Bisbe Messeguer 16, al costat de l'Episcopal, obert dissabtes matí i tarda.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Pertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance. el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
I ara sí, que arriba el torn en el que parlem de salut i de nutrició, com sempre ho fem amb el Cristian Didier. Amb ell i el seu equip els trobes al carrer Alcalde Porqueres número 76, a la web www.disantanutricio.com i també a les xarxes socials. I a més, mira, quan està aquí a la ràdio, a part de sortir per la ràdio, doncs aquí ara me n'he adonat. L'altre dia m'ho semblava, però no, me n'he adonat que l'amic es col·loque el telèfon i fa directes i tot. Per tant, si no ho pots escoltar algun dia, doncs a les seves xarxes socials trobaràs també aquest espai. Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
¿Cómo nos cambia las nuevas tecnologías?
Sí, bueno, esto es así.
Es más faena, de todas maneras.
Sí, bueno, según como lo veas. A mí me da poca faena, porque soy poco dedicado también.
A ver, es satisfacción porque llegas a más gente.
Exacto.
Pero bueno, pero da faena.
Da faena, sí,
de buen hacer, pero la da. Muy bien, vamos a hablar hoy, porque ya dijimos que una vez al mes íbamos a hablar de la relación entre enfermedades y la nutrición. Este mes de septiembre fue el día de la fibrosis quística y creo que la alimentación tiene un papel importante.
Desde luego. O sea, la fibrosis quística es una enfermedad que ahora hay un movimiento muy importante a nivel científico porque necesitamos mucha investigación. Necesitamos conocer la enfermedad, necesitamos más diagnóstico porque hay muchas personas que no están diagnosticadas y muchos de nosotros no sabemos qué es la enfermedad. Y hay que pues dar a conocer la enfermedad, que conozcamos quién es, entender a las personas que lo tienen y dar conocimiento a las autoridades, que nos den financiación para investigarla, porque hay fundaciones, que yo especialmente me encuentro muy unido a una fundación que se llama Respiralia, que es una fundación contra la fibrosis quística que reúne un montón de dinero al año para la investigación, etcétera. Porque es una enfermedad que toca muy de cerca la alimentación, la nutrición, y entonces, pues bueno, me he unido un poco a la causa en este sentido. La fibrosis quística, para hacer un resumen, es una enfermedad autoinmune que no tiene cura, que por cierto, actualmente hay algún medicamento que frena bastante la enfermedad y que, entre comillas, tiene una especie de cura, que todavía no entra por la Seguridad Social porque todavía no hay los organismos especiales para hacerlo, pero están haciendo presión para ello. Pero es una enfermedad que, en pocas palabras, hace que tu sistema genere una mucosidad, ¿vale? Entonces tus órganos se rodean, se llenan de moco, literalmente. Entonces tus pulmones se llenan de mucosidad, tu intestino se llena de mucosidad, el páncreas se llena de una mucosidad, y entonces los órganos trabajan muy mal.
Funciona mal todo.
El intestino tiene muy poca absorción porque tiene todas estas paredes muy llenas de mucosidad. Los pulmones son los principalmente afectados porque al final dejan de funcionar y hay que sacarlos, y hay que hacer un trasplante, o pues las personas pues se mueren. Tiene una calidad de vida bastante reducida y una esperanza de vida pues que actualmente está reducida, ¿no? Porque es una enfermedad grave. Entonces, con que el intestino se ve tan afectado y el páncreas se ve afectado, que también tiene relación con la enfermedad, la digestión se ve muy alterada y entonces los nutrientes no se absorben muy bien. Entonces son personas que se adelgazan muy fácilmente.
No, claro, es que aparte de estar enfermo, resulta que aunque comas bien,
no lo absorbes.
Claro, el organismo no está recibiendo lo que necesita.
Exacto. Entonces los nutrientes, no hay buena absorción de nutrientes.
Es un círculo esto.
Es un círculo. Sí, entonces sí. La alimentación es un papel importantísimo. La fibrosis tiene tres pilares. Uno, que es la nutrición, porque esta persona hay que nutrirla por encima de que no absorba bien. La fisioterapia es una terapia importantísima porque hay que aprender a respirar bien. La natación es una de las terapias importantes y cada día tiene que haber una sesión de fisioterapia con un fisioterapeuta especializado en fibrosis quística, con lo que valen, que no entra por la Seguridad Social. Bueno, y La terapia medicamentosa, porque toman alrededor de unos 20 medicamentos al día, entre antibióticos, por los mocos, etcétera, y pues todas las enfermedades que conllevan, porque algunos son diabéticos y tal. Entonces, es una enfermedad importante, hay muchas personas que nos han diagnosticadas y que si están escuchando esto, pues pregunten, indaguen, porque a lo mejor tienen síntomas parecidos, uh-huh. y entonces pueden podemos recurrir al tema, ¿no? Y entonces, a nivel de alimentación...
Claro, visita al médico, esto está claro, seguir las recomendaciones del médico, pero... A nivel de alimentación podemos hacer cositas.
Podemos hacer muchas cosas. La alimentación de una persona con fibrosis quística ha de ser una alimentación hipercalórica, especialmente de grasas, ¿vale? Incluso grasas que entendemos como no saludables. Actualmente está cambiando un poco la línea, pero el concepto de alimentación saludable para la población sana es un concepto que cambia en la persona con fibrosis quística. Entonces, ¿cómo es un plato de una persona con fibrosis quística? Pues estamos hablando de que los hidratos de carbono, como en cualquier persona, son igualmente importantes. Entonces podemos hablar de un plato de pasta con un alimento rico en grasa, por ejemplo, una nata, uh-huh. una nata o una crema con aguacate, o una mayonesa con aceite de oliva bastante cargada, incluso algún alimento de origen animal un poquito rico en grasa, como el bacon, o como alimentos ricos en grasa, y mucha importancia al huevo, ¿vale? Entonces podemos tener una cena con un plato de pasta, arroz, con alguna salsa rica en calorías, y con alguna ensalada más de acompañamiento, con alimentos ricos en calorías, como nueces, como salmón, como fruta seca, alimentos ricos en azúcares, si no hay mucho problema con la diabetes. Uh-huh. Entonces, es una persona que, aunque tiene que llevar una alimentación rica en calorías, podemos jugar con la alimentación para que no sea del todo insana. Actualmente tenemos un pequeño problema porque esta persona, al tener una alimentación rica en calorías, puede ser que se suban los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, porque claro, utilizamos muchas natas, muchos alimentos grasos de origen animal, y entonces juega un poquito en contra, pero es que el peso va en detrimento, ¿no? Entonces cada vez hay más pérdida de peso y hay que evitarlo, ¿no? Entonces, a las personas que siguen este tipo de alimentación y nunca han llevado el tratamiento con nutricionista, se puede hacer una alimentación saludable haciendo una dieta hipercalórica, y las personas que van teniendo síntomas, que por mucho que coman no suban de peso, entonces hay que consultarlo con el médico y buscar un poquito de información y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que está pasando y qué está pasando en este intestino, que por mucho que como no subo de peso, ¿no? Entonces, alimentos ricos en calorías, muchos frutos secos, salmón, aguacate, aceite de oliva, incluso alimentos con grasas saturadas como nata y alimentos de origen animal con grasas animales también están permitidas, ¿no?
Cuidado, la gent que sou incorporat ara, que estem parlant d'uns casos molt concrets, gent que estan afectats per la fibrosi quística i que, per tant, doncs, del que parlem avui d'aquest tipus d'alimentació no és extrapolable, evidentment, amb una persona que no pateixi de cap patologia. És totalment diferent.
Exacto, estamos hablando de una patología concreta, la fibrosi quística, muy, muy importante actualmente, y quería dedicar un programa a esto porque hay mucho movimiento, ¿vale? Cada año hacemos, la Fundación Respiralia hace diferentes tipos de actividades relacionadas con el deporte y la terapia respiratoria, y entonces pues hacen caminadas, nadadas, especialmente nadadas por el tema de
la natación. Eso es lo que te vas a hacer, la vuelta...
Exacto, la vuelta a Formentera nadando, la hacemos a favor de la fibrosis quística, y todo el dinero que se recoge es para la fundación y es para recoger dinero para los enfermos, para las terapias respiratorias. Se pagan más de 600 terapias respiratorias por persona al año, o sea, es una barbaridad. Es súper importante el apoyo en este sentido, ¿no? Y hay que investigar mucho y hay que seguir adelante.
Sí, al final la clave es eso, investigar y dedicar recursos a la investigación. Es que al final, ya lo digo como país, o sea, la parte sanitaria creo que es prioritaria, pero la parte de avance de nuevas tecnologías pues también tendría que serlo. Uh-huh. Al final va a la par también.
Desde luego.
Pero bueno, estamos, bueno, nada, eso no toca hoy. Hoy hablamos de nutrición. Recordeu, qualsevol patologia, visita el metge, sempre. Seguir els consells del metge. I si us quedeu més tranquils, li podeu dir, escolta, jo després de prendre'm els medicaments i el que tu em diguis, el metge, puc anar a veure un nutricionista, suposo que us dirà que sí, i llavors sí, aneu a Disanta Nutrició i li dieu, li porteu tots els informes del metge, i el Cristian i el seu equip ha de saber què us passa, perquè depenent del que us passa, doncs, bueno, us recomanaran un tipus d'alimentació o un altre.
Sí. Al final, totes les molèsties que podeu tenir después de una consulta a nivel digestivo y a nivel de alimentación, siempre después de la consulta de un profesional médico, entonces consultarlo con un nutricionista, consultarlo porque, pues bueno, ahora ayer hemos diagnosticado a un niño con una intolerancia al sorbitol, que ahora es muy común. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que estaba en la mesa, comía y tenía que ir al lavabo en mitad de la comida. No es normal que pase, no es habitual. Si vemos alguna...
A veces cuesta saber qué pasa.
Sí, a veces cuesta saber qué pasa, pero estos síntomas digestivos, cuando no fluye con normalidad, hay que consultarlo con un profesional de la nutrición o con un médico o con un especialista concreto, ¿no?
Doncs avui hem parlat de la fibrosi quística. Qualsevol dubte, ja ho sabeu, alcalde Porqueres número 76 a Disanta Nutrició i a Cristian Didier i tot el seu equip, que us atendran i que us ho explicaran tot. I, escolta, i si no, pregunta, que al final les visites serveixen per això, perquè puguis anar i tu descarreguis totes les preguntes i totes les consultes que tens. Els trobes també a internet, www.disantanutricio.com, i si no, xarxes socials, que són molt actius. Cristian, hoy un placer, que tengas buen final de semana.
Buenos días.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Joan, ¿qué tal? Buen día.
Bon dia a tots els oïdors, bon dia, Ricard.
Vinga, la finestra dels records. Ahir ens vas portar una curiositat interessant, a més a nivell europeu, tu. Ho teníem aquí a casa, això,
El municipi més petit d'Europa.
Sí. A veure, avui.
Avui, mira, avui parlem d'un molí de farina, que molta gent ja no sap què és moldre farina. La gent gran sí, però la gent jove es pensa que la farina ja surt a les sagues de farina i els passos...
Bueno, sí, com moltes coses, eh? Sí.
I parlarem del molí de farina d'Engomà a la població de Castellserà. Que, per cert, després la dita la farem... No la tenia preparada, però la farem avinent amb el nom d'aquest poble.
Ah, vinga, va.
Parlem, doncs, del molí de farina. Qui no recorda, van dir els meus interlocutors al seu dia, el molí de farina d'Engomà? Qui no recorda la cua de carros, tant del poble com els que venien de les Penelles, Bellmunt o la Fuliola? Qui no té present l'enrenou i els tràfics que comportava traginar el gra cap al molí? Va ser l'any 32 quan s'instal·là, en el lloc del primitiu molí de pedres verticals, el nou molí amb pedres horitzontals, d'esmeril, mogut per un bon motor. També a causa del volum que s'hi traginava, la feina de pujar els sacs cap a la tramuja s'hagué d'adequar i s'hi posar un elevador amb catúfols que millorà la feina dels mossos de descàrrega. Bàsicament, el molí produïa farina de pinso i es cobrava en espècies, o en metàl·lic també, ja fos 10 cèntims el quilo o el 10% del gra que es molia. La Guerra Civil va fer que les dones haguessin de tenir cura del seu funcionament i també, per altra banda, que s'hi molgués blat per al consum humà, atesa l'escassetat que aleshores hi havia. Acabada la guerra, agafà una nova embranzida i els carros van tornar a fer cua als anys 1945-46 per descarregar i es feien torns i treballaven fins i tot de dia i de nit. Però l'evolució dels temps havia d'influir negativament en el futur del molí, i així arribar primer la prohibició de moldre blat i després d'altres prohibicions i dificultats, amb la qual cosa un bon dia el soroll de la feina va cessar definitivament. Avui el molí d'Engomà només és un record d'altre temps que hem recuperat en aquesta finestra. Hi ha dues poblacions, Ricard, la dita, ara l'aplico aquí, hi ha dues poblacions que són homònim d'aquesta dita. Un és Castellserà, del qual hem parlat avui, i l'altre, quin és, Ricard?
Ui, no ho sé jo.
Torrefeta, una població que diu Torrefeta. I llavors la dita diu, val més Torrefeta que Castellserà. Per què? perquè la torre ja està feta i el castell serà, si en farem algun dia, pel més torre feta, que castell serà.
Que estan a prop, geogràficament, o no?
Estan a prop.
Estan a prop.
I llavors, clar, la gent...
Val més aquest... torre feta que castell serà.
Sí, perquè la torre ja està feta.
Molt bona,
i el
aquesta.
Castell serà, doncs vés a saber si el faran o no el faran, no? Castell sí. serà. És un projecte.
Molt bé, Joan. Adéu. Fins demà. Doncs amb 30 segons, senyals horaris, arribem a la una, ens informem, després les escapades de Cope amb el David Velasco i amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Recorda que avui ja s'ha inaugurat la 65a Fira de Sant Miquel, oberta des d'avui fins al proper 29. Si vols que et convidi, jo et convido, però has de venir aquí al carrer Acadèmia 14, segona planta, ara amb horari de matí, fins a les 3 de la tarda, i jo et convido, vinga.